la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics, edició número 231 des dels nostres inicis i cinquena d'aquesta setena temporada. 60 minuts per parlar de cine i escoltar algunes de les seves bandes sonores. Pocs gèneres són capaços de portar al límit les emocions tant dels espectadors com dels seus protagonistes, com el bèl·lic, permetent equilibrar en un sol metratge l'innegable pòsit dramàtic i la cruesa d'un conflicte armat amb la terridora espectacularitat del mateix. El cinema bèl·lic ens ha ofert obres gegantines que, sense necessitat de ser reivindicades, ja que ho fan per si mateixes, sí que val la pena recordar-les. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/llanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
En un llistat amb les millors pel·lícules bèl·liques de tots els temps, trobarem mestres indiscutibles del setè art com Stanley Kubrick, David Lean, Steven Spielberg, Akira Kurosawa, Michael Cimino o Oliver Stone, i on hi ha cabuda conflictes i marcs històrics molt variats. Però per no allargar més aquest preàmbul, comencem parlant-vos de Art de París. Amb un impressionant guió de Gore Vidal i Francis Ford Coppola, la pel·lícula plega un irrepetible repartiment de llegendes del setè art: Jean-Paul Belmondo, Kirk Douglas, Yves Montand, Leslie Caron, Anthony Perkins i Orson Welles. Art de París suposa un sorprenent retrat d'heroisme i germanor, així com una de les històries més impressionants de la Segona Guerra Mundial. Maurice Jarre va ser l'encarregat de posar música a les imatges. La producció va rebre 2 nominacions als Premis de l'Acadèmia a millor fotografia en blanc i negre i direcció artística, i una a millor banda sonora original als Globus d'Or.
Thank you.
dirigida per George Stevens, El diario de Anna Frank, és una meticulosa adaptació d'una obra teatral basada al mateix temps en el famós diari d'una jove jueva que va morir en el camp d'extermini nazi a les acaballes de la Segona Guerra Mundial. Pel que respecta als actors, Shelley Winters va guanyar un Òscar a millor actriu secundària per la seva interpretació de la cridanera senyora Van Dant, però no va ser l'únic premi. La pel·lícula també va guanyar l'estatueta a la millor fotografia en blanc i negre i direcció artística. En canvi, la crítica especialitzada va ser molt dura amb Millie Perkins, la debutant protagonista que interpretava el paper d'Anna Frank, acusant-la de no haver sabut captar l'encant intrínsec del seu personatge. En un principi s'havia pensat que fossin els mateixos actors que representaven l'obra al teatre els que la portessin al cine, però Susan Strasberg, que interpretava el paper d'Anna a l'obra, va rebutjar l'oferta. Va ser el propi Otto Frank, pare d'Anna Frank, el que va escriure personalment a Audrey Hepburn per preguntar-li si li agradaria interpretar el paper de la seva filla, al·legant que per a ella hagués estat un honor que una famosa actriu de Hollywood la interpretés, i esmentant la notable semblança que existia entre Anna i ella quan era adolescent. Hepburn va rebutjar l'oferta, explicant que sentia massa gran per interpretar el paper. En plena Segona Guerra Mundial, John Smith és el cap d'un grup d'elit la missió del qual és infiltrar-se a les línies enemigues alemanyes per rescatar a un general americà presoner dels nazis abans de que l'obliguin a parlar sobre el pla d'invasió de Normandia. A grans trets, aquest és l'argument de El desafío de las águilas, un bon títol de gènere bèl·lic i d'acció protagonitzat per Clint Eastwood, que més tard rodaria Los violentos de Kelly, també sota les ordres de Brian G. Hutton, i amb Richard Burton, un altre dels grans de la pantalla. 1968 va ser un any molt productiu per Eastwood. Després de protagonitzar Cometieron dos errores i La jungla humana, on començava a desvincular-se de la imatge d'etern intèrpret de westerns, va rodar El desafío de las águilas, la primera incursió com a actor en una superproducció. La Malpaso Company, fundada un any abans per l'actor juntament amb l'assessor financer Irving Leonard, no tindria res a veure amb aquesta producció, sent l'única pel·lícula de tota la seva carrera com a actor on la productora no es veuria involucrada.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Anthony Minghella va dirigir l'any 1996 El paciente inglés, la brillant adaptació de la novel·la de Michael Ondaatje, guanyadora de 9 Òscar. La trama de la pel·lícula ens situa a finals de la Segona Guerra Mundial. Un comboi sanitari viatja pel nord d'Itàlia transportant diversos ferits en combat. Un és el comte Laszlo Dalmasi, el que dona vida Ralph Fiennes. El seu estat de salut és tan greu que no pot continuar el seu camí per camins de terra plens de sots. Si es vol recuperar, es veurà obligat a quedar-se en un monestir abandonat mentre Hannah, Juliette Binoche, una de les infermeres que viatgen al comboi, s'encarrega de cuidar-lo. Tot i que el cos de Laszlo està totalment cremat, el comte troba les forces necessàries per mantenir llargues converses amb Hannah sobre la seva vida, una vida que amaga una terrible història d'amor durant els anys previs a l'inici de la guerra. Mm-hmm. El misteriós cineasta Terence Malick, autor de dues obres magistrals, Males Tierras i Días del Cielo, va tornar després de gairebé 20 anys allunyat de les càmeres amb una arriscada meditació sobre la guerra, La delgada línia roja. En un discurs reconcentrat e introspectiu, Malick ens parla, en aquest seu tercer treball, de l'absurditat de la guerra. No és estrictament una pel·lícula de guerra ni d'herois. És més aviat tot el contrari, un film d'antiherois i, sobretot, antibel·licista. La trama es desenvolupa a Guadalcanal durant la Segona Guerra Mundial. El magnífic guió del propi Malick és una adaptació de la novel·la homònima de James Jones que es desenvolupa en aquesta batalla entre els Estats Units i Japó, però el conflicte podia haver estat qualsevol altre. El cas és que els soldats no saben per què estan allà, per què han de matar a altres éssers humans, i en aquest context existencial, la por a morir per res els assola i entumeix els seus esperits. El repartiment, magistral i únic. Sean Penn, Nick Nolte, George Clooney, Woody Harrelson i John Cusack, entre d'altres, i tot regat amb la música de Hans Zimmer. Segons un argument original de John Steinbeck, autor d'altres històries portades al cine, com Les uves de la ira, Viva Zapata o A l'este de l'Eden, Alfred Hitchcock es posa al darrere de la càmera per rodar Nàufragos l'any 1944. El metratge ens situa a la Segona Guerra Mundial, on 8 supervivents d'un vaixell que ha estat torpedinat per un submarí alemany comparteixen un bot salvavides mentre naveguen a la deriva per l'oceà. Després del naufragi, els supervivents rescaten un home que sura a les aigües, a punt d'ofegar-se, i que resulta ser el capità del submarí que va enfonsar el vaixell on navegaven. La decisió d'acollir-lo per raons humanitàries i aprofitar-se dels seus coneixements de navegació resulta desastrosa quan el capità revela les seves veritables intencions, provocant diverses tensions entre els tripulants. La pel·lícula va ser nominada als Premis de l'Acadèmia en les categories de millor director, fotografia en blanc i negre i guió.
La Llanterna Màgica, el programa que s'escolta.
S'han complert 27 anys del rodatge de Tierra y Libertad, possiblement una de les pel·lícules que millor ha explicat la Guerra Civil al llarg de la història del cine. El film, del director britànic Ken Loach, no és una superproducció bèl·lica. És un tribut als que van lluitar per la llibertat i la democràcia. Tardor de 1935. David Carr, un jove comunista a l'atur, deixa Liverpool per intervenir a la Guerra Civil Espanyola dins del bàndol republicà i ingressar a la Brigada Internacional del Front d'Aragó. Allà coneixerà molts milicians procedents de tota Europa i dels Estats Units i també a l'espanyola Blanca, una atractiva anarquista. David i Blanca estan convençuts de lluitar per la defensa de la llibertat, la igualtat entre les persones i compartir terra i béns sense existència de classes socials són els ideals que defensen, però de vegades l'enemic no només és entre les files del bàndol contrari. La pel·lícula està inspirada en el relat personal Homenaje a Catalunya de George Orwell, on es narra l'experiència de l'autor a Espanya durant la Guerra Civil. Tierra y Libertad va obtenir el Premi Internacional de la Crítica de la Federació Internacional de la Premsa Cinematogràfica i el Premi del Jurat Ecumènic a Cannes. També va rebre el Premi Sant Jordi a la millor pel·lícula espanyola. Clint Eastwood no va tenir prou oferint-nos la magnífica Banderas de Nuestros Padres per retratar la baralla d'Iwo Jima. En plena postproducció d'aquesta pel·lícula, se li va acudir la idea d'explicar la mateixa història, però des del punt de vista japonès. I que consti que Banderas de Nuestros Padres és una pel·lícula totalment antiamericana, ja que el director retrata el que li sembla repulsiu, encara que això impliqui criticar el seu propi país. Cartes d'Iwo Jima és l'altra cara de la moneda. La història segueix un grup de soldats destinats a la famosa illa durant la Segona Guerra Mundial. Allà hauran de defensar el seu país de l'imminent atac de l'enemic fins a la mort. Cartes des d'Iwo Jima és una pel·lícula molt intimista, plena de diàlegs i escenes gairebé minimalistes protagonitzades només per dos soldats. El film és enormement contemplatiu, posant èmfasi en aquestes converses, que són les que ens fan anar coneixent molt més els personatges, i per descomptat les famoses cartes que els soldats van escrivint quan tenen temps i que gairebé sempre van destinades o a les seves parelles o a la família més propera. Únicament l'espectador és testimoni del que posen aquestes cartes, un encert per part d'Eastwood i el seu guionista, la japonesa Iris Yamashita, que aconsegueix un guió rodó. Oliver Stone havia participat a la Guerra de Vietnam i a la seva tornada l'any 1968 va començar a escriure el guió de Platoon. Stone subsistia en aquella època com a guionista salariat i, per cert, no massa ben pagat, i com a director debutant. El cineasta volia allunyar-se de les típiques pel·lícules de guerra i reflectir amb realisme el punt de vista del soldat. No va ser fins 18 anys més tard en què aquell guió es va convertir en una de les seves pel·lícules més personals, Guanyadora de 4 Òscar, incloent el de millor pel·lícula i millor director, i basada en fets reals, Platoon és impactant, intensa i descarnada. El seu realisme esquinçador i absolutament convincent és un tribut a tots els soldats que van perdre la seva innocència a les devastades jungles de Vietnam. I si hi ha alguna cosa que tothom que ha vist la pel·lícula recorda, és la seva banda sonora. Concretament, un tema de l'any 1936, compost per Samuel Barber, l'adagio per a cordes que encaixa a la perfecció amb les imatges del director.
Thank you. La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Abans d'estrenar la seva obra magna, Lawrence d'Aràbia, David Lean va signar El puente sobre el río Kwai, un ambiciós clàssic del cine bèl·lic on va dur el perfeccionisme fins a les seves darreres conseqüències, construint una rèplica real del pont sobre el riu Kwai a la selva, una gesta per la qual va ser premiat amb el primer Òscar de la seva carrera, acumulant la pel·lícula un total de 7 estatuetes. Sir Alec Guinness, en la que ja podem considerar com la millor interpretació de la seva carrera, també es va alçar amb el seu primer i únic Òscar per la seva fèrria interpretació del coronel Nicholson. El puente sobre el río Kwai es desenvolupa durant la Segona Guerra Mundial, quan un grup de presoners britànics són obligats pels japonesos a construir un pont. Els oficials, capitanejats pel coronel Nicholson, s'oposaran a tota ordre que violi la Convenció de Ginebra sobre els drets i les condicions de vida dels presoners de guerra. La pel·lícula va contribuir a popularitzar la marxa del coronel Boogie, una melodia militar britànica que els soldats xiulaven al desfilar, un tema que ja s'ha convertit en un clàssic de la música de cine. Aquesta melodia va ser escollida per Malcolm Arnold per formar part de la banda sonora que va compondre per la pel·lícula i per la que va obtenir un premi Oscar. marxem amb un dels clàssics més indiscutibles de la història del cine nord-americà, que va contribuir a immortalitzar la figura de Steve McQueen a cavall de la seva flamant Triumph, la gran evasió. La pel·lícula està basada en fets reals succeïts en un camp de concentració nazi situat prop de la frontera amb Alemanya. Es tracta d'una adaptació del llibre homònim escrit per Paul Breithill i portada a la gran pantalla l'any 1963 per John Sturges, amb un repartiment estel·lar on figuren noms com Charles Bronson o James Coburn i amb la memorable banda sonora d'Elmer Bernstein. El músic i compositor va viure una de les més fructíferes i exitoses relacions professionals amb el director John Sturges, el que acompanyaria en ni més ni menys que en 7 films. I ara sí, ha arribat el temps de marxar, o fugir, com es van plantejar els 250 presoners del camp de concentració de la Gran Evasió. Això sí, nosaltres estarem encantats de tornar-nos a trobar en aquesta mateixa sintonia tot just d'aquí a una setmana. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.